El suplement, el plus de Catalunya Ràdio. Sílvia Còpulo.
Girassols mirant la lluna, viatgers sense destí, pescadors sense paciència, somiadors amb poc futur, només sé que si no estàs bé, busca un nou camí. Corriol sense dreceres, serp sense verí. Millors sense dreceres, somiadors amb poc futur. Només sé que si no estàs bé, busca un nou camí. Només sé que si no estàs bé, busca un nou camí. De vida només n'hi ha una, de vida només n'hi ha una. Nadons sense padrins, redactors sense notícies i vikings sense lucir. Només sé que si no estàs bé, busca un nou camí. Només sé que si no estàs bé,
directe, Miquel Abres, que compta tu, que veníem de parlar d'això dels amors que no tocaven. Aquí ha acabat dient de vida només n'hi ha una. En aquest disc es diu Equilibris Impossibles. I això era Girassols mirant la lluna, Miquel?
Sí.
Pere, tu que ets el nostre músic, com ho veus, això?
Aficionat a la música.
Home,
i ara li comentava amb ell, i li comentava també aquí amb l'amic Salvador, de que la gràcia d'aquesta fornada, per dir-ho així, és que, primer de tot, tenen una gran preparació musical. Uh-huh. Això que és molt important. I de segona, que tenen també una preparació de taules, de teatre, d'actuació. Clar, això és un bagatge que després, a l'hora de realitzar-ho, de materialitzar-ho en un disc, doncs es nota. Es nota perfectament.
No? I què diu el doctor Salvador Massip? Que, esclar, és un personatge, perquè és una espècie... No, jo ho he de dir així, El tenim allà fent classes, investigant, vaja.
Sí,
a l'Èster, ara uns dies aquí a Barcelona, investiga sobre l'envelliment, però també fa novel·la i també és músic.
Sí, però no tan bé com ella, per això.
A veure.
Aquestes trampes,
Totes les que podem fer. Miquel Abres, has tingut un dia que ha començat difícil.
Sí, bueno, però
no, cotxe...
estic content perquè no he perdut els nervis.
Això està molt bé, No ha perdut perquè el cotxe ha fet pum.
És el que dèiem dels amors impossibles, No perdre els nervis.
No perdre. I llavors tu has dit, no passa res, perquè vens de la Bisbal,
arribaré.
I has pensat, la Renfe em salvarà. En fi... Podia passar
no,
una
sí,
noia
sí.
xicota.
Ho estàs descrivint molt bé.
No, perquè
podia passar aquesta noia japonesa que canta aquí en el disc.
Sí. Clar.
Que va amb tren amunt
i
avall.
I no ha passat aquesta, Tu has hagut d'anar amb el tren.
Sí, ha sigut una cosa que, bueno, que no m'havia passat mai. sí. I algun dia ha de passar. Vull dir, a mi com m'ha passat, ja és normal que passi. Són coses que és normal que passi. Qui no en remena no en trenca, no?
Molt bé, doncs aquí en Miquel Abres ens ha fet aquest nou disc i aviat tindrem un concert de presentació d'aquest quart disc. Però em penso que tu te deus estar molt content i ara jo els oients crec que no. Què passa amb les entrades el 20 d'abril al Palau de Congressos de Girona?
Bueno, tinc la gran sort de que ja no em queden ja.
Que jo diu així!
Sí, no, a més, és que em fa molta il·lusió, és el meu primer sold out, no havia fet, no m'havia passat mai.
Has de fer un segon concert, doncs, no?
Sí, sí, el que passa que, com que en tenim molts, he decidit fer primer els que tenim, ja tenim una gira de 15 concerts per tot Catalunya, crec que és millor fer primer aquests concerts.
Però anar a rodar,
Sí, anar rodant i ja tornarem.
Molt bé. I aquest nou disc l'has fet a la Bisbal, també, eh?
Sí, és un disc superbisbalenc, és a dir, jo tenia ganes de fer-ho rodejat dels meus amics. La producció és de Jaume Pla d'Amazònic, és de la Bisbal, des de, bueno, des de petits que anàvem a col·legi junts. Tots els músics són de la Bisbal. Bueno, ha sigut una cosa molt, molt, molt d'amics i ha sigut el disc que més... Ha sigut un part, però un part amb pidural, no? Perquè no he patit gens. Normalment, quan treuen un disc, els músics ha sigut com un part...
Que Barcelona és important. Ell mateix, em sembla que va anar amb uns amics aquí, vas venir per començar.
Sí, vaig començar.
Es va iniciar aquí.
Sí.
Però hi ha molts llocs de Catalunya, pobles, on hi ha estudis, no uns estudis per estudiar, sinó estudis per gravar. És a dir, que a poc es va omplint a tot arreu d'espais, petits, llocs agradables, estudis perquè la gent pugui anar fent la seva tasca. I això és molt important.
I es va aplicar.
Allò, la Bisbal.
Clar.
Jo pensava que no hi havia la
principal.
La botifarra dolça o la principal de la Bisbal.
Perquè jo penso en la ceràmica i ell pensa en la botifarra dolça.
Estic pensant que també és possible, atenció, que hi hagi bona escola del Bisbal, de l'orquestra i de la cobla.
Sí, allà hi ha...
Que es derivi un ambient musical.
Clar, hi ha un ambient musical a la Bisbal des de sempre.
Exacte.
Sí. De canvi, la fi, el moviment del rock català als anys 90 va créixer a comarques.
Sí. No? Sí,
quan
sí.
De Girona, quan veiem els concerts de Sopra Cabra i quan ningú es coneixia encara...
I a Tarragona, els Pets.
Clar,
sí.
Exacte, doncs vam créixer des d'allà.
Sí, no es va poder... Així com hi ha, per exemple, el rock Laietà, que es concreta no hi ha a Barcelona, sinó en un carrer, en una àrea, més o menys, en canvi, però després tot això es fa que hi ha un silenci i pum, i apareix... al món, per dir-ho, rural, no? Perquè s'entenguem.
De comarques.
Clar, de comarques. El 13 d'abril a Vic, què feu?
Sí, fem degut a que les entrades es van acabar, vam decidir fer com un assaig general, no? Un assaig on tota la gent pugui venir, i el farem a la sala Pasternak de Vic, on serà on posarem tota la carn al forn i veurem quines cançons funcionen i quines no pel directe.
Que
no?
Podem que venir el 13 d'abril a Vic.
I tant.
Ui, espera, m'ho reconec.
Allà els oients els podem dir que vinguin el 13 d'abril.
Sí. Els oients estaran encantats perquè la veritat és que la seva actuació ha generat un munt m'agrades en el Facebook.
M'agrada.
I fins i tot hi ha una oient que et segueix pel Facebook que diu és el millor.
És el millor.
Miquel, què més vols?
La meva mare em sembla que estava escoltant.
Maria, una tal Maria.
Oh,
teniu
la Maria. No. A veure, ella ha dit, se m'ha espatllat el cotxe, he mirat la Maria, diu que ets el millor, i ja l'has trobat. Va, què ens cantaràs, Miquel, ara?
Ara m'agradaria cantar la cançó que dona nom al disc, que és Equilibris Impossibles.
Molt bé, doncs, quan vulguis.
Dos lleons, estic molt més segur que un dia sense tu. Nadant al mar amb els taurons, em sento més a gust que un dia sense tu. M'enfilo al trapeci buscant solucions i faig malabars amb el teu nom. Equilibris impossibles per poder estar al teu costat i faig malabars amb el teu nom. Equilibris impossibles per poder estar al teu costat. El risc de morir aixafat per mi no és tan dur com un dia sense tu. Millor dormir entre elefants o amb la dona barbuda que un dia sense tu. M'enfilo al trapeci buscant solucions i faig malabars amb el teu nom. Equilibris impossibles per poder estar al teu costat i faig malabars amb el teu nom. Equilibris impossibles per poder estar al teu costat. Down, 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 down. Equilibris impossibles, equilibris impossibles. Down, 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 down. Equilibris impossibles, equilibris impossibles.
En directe, molt bé, Miquel Abres. Cantant les cançons del seu nou disc que ja es pot anar a comprar. Això és Equilibris Impossibles, a la portada hi veureu. Això és un unicorn, eh? De cap per avall. Què és això?
Bueno, això és un elefant.
Ah, és un elefant, això és la trompa.
Sí, un unicorn, mira, ens has donat una idea. Encara seria més impossible que...
A veure, jo no has vist tu.
No sé, és impossible. Va,
això sí. Ja es porta moltes hores.
Venim de la vida matrimonial.
Sí, no deu ser.
Es porta moltes hores.
Moltes hores. En aquest disc, Equilibris Impossibles, hi trobem aquesta placeta.
Quan l'estiu arriba a la Pietat, el sol passa de llarg, és un bon refugi per les àvies i els nets. Quan l'estiu arriba a la Pietat, els veïns surten de nit, agafen les cadires, s'expliquen com ha anat el dia, com tots fèiem abans.
Trobareu a la seva pàgina web totes les coses que vulgueu, les mides dels peus, els cabells, també hi són, miquelabres.com, les actuacions, tot això. Ara estàvem sentint la placeta i no és ficció.
I tu dius, que la realitat supera la ficció. I tu dius, que la realitat supera la ficció.
I give you the code of free advice, young man. The so-called Dr. Brown is dangerous. He's real nuts.
I aquest home que va guanyar en 2005 el primer premi del Sona Nou i li va permetre gravar el seu primer disc fa tant de temps que s'ha fet d'aquelles flors, eh? El 2009 que va guanyar 3 premis en The Rock, el millor disc, la millor lletra i el millor artista per votació popular. Uau, eh? Que ha col·laborat amb gent com Lídia Guevara, Joan Masdeu, Maria del Mar Bonet, Gossos, Josep Tió, Laxant Busto, Sopa de Cabra, que abans en parlàvem, que res, fa cosa d'un any i una mica més. L'any 2010, L'últim adéu, va ser nominat aquest tema, aquesta cançó, i el videoclip en concret, per la revista en The Rock. O sigui, que ho té tot, eh? Aquest xicot.
Tot.
Tot. Escolta'm, estàs content de la vida?
Sí, sí, sí. M'agrada poder viure de la música, bàsicament, perquè crec que he picat molta pedra.
Sí.
Des dels 18 anys que vaig començar, i fins als 25 no vaig...
Ell va començar amb uns grups de rock,
sí?
Grups en anglès.
Yeah.
I a partir d'aquí... Sí.
I ara quants en tens, d'anys?
Ara tinc 34 anys.
Clar, diu, dels 18 als 25, i no saps si en té 26.
No, però és a dir, dels 25 fins ara... Pues que he fet molta feina i que estic molt content.
I als 70 seguiràs tocant, eh?
Als 70?
Sí. No?
Com ho tindrem, doctor?
Com ho tindrem, això?
Perquè aquest noi, vostè, que s'hi dedica a l'envelliment...
Jo crec que cada cop estarem més joves i més fons i més sants. Jo crec que fins als 90 tens corda.
Perfecte.
90.
Tens corda? I concerts? T'hi veus?
Sí, i tant, i tant.
Sí? Això va bé. I com dius tu, podria ser pitjor. I tant que sí. Molt. Amb què tornes a la Bisbal? Necessita voluntàries.
Bueno, em quedaré aquí una estona a fer turisme.
Molt bé, Miquel.
No li vindran les voluntàries, eh? Que no, Pere,
i tant que li vindran. Ah,
clar, però va
dir... A mi sí que no em vindrien, però bé.
Però va dir, no em quedo a fer turisme.
És igual.
No, com si no em necessités.
D'aquí 10 minuts, els altres cotxes aquí.
Que podeu venir aquí, que ara l'entretindrem.
A més, descapuçables, aquí.
El tindrem 10 minuts entretingut aquí, les noies de l'equip, eh? No, aquí la nostra becària, que ha vingut avui també. Perquè arribin als oients i les oients que ho vinguin a acompanyar a la Bisbal. Miquel, que vagi molt bé, eh?
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, de debò. És un quart i mig d'11, de no, d'una, Sílvia. Ha passat el temps molt ràpidament. Sí,
Sílvia, sí,
rata-t'ho.
Molt bé, Sílvia, xau. Ens veiem demà.
Adéu. Catalunya Ràdio.
El suplement.
Això que m'estàs dient, sembla que estigui parlant algú que està a punt de morir-se. I no és el cas?
No, perquè jo probablement no moriré mai. No està demostrat que em moriré.
Fins ara s'ha mort tothom.
Bueno, però això no és una prova. O sigui, genèticament no hi ha un gen, no tenim un gen dintre nostre que digui l'Eduard deixarà de viure el 20 de novembre de l'any no sé quan. No.
Però si li ha passat a tothom?
Bueno, però podria no passar-me. Sí, no està provat.
Tu ets un somiatruites. No?
Ho hem sentit diverses vegades, aquesta conversa entre l'Albert Om i l'Eduard Ponset, però ara hem rescatat aquest moment just per parlar-ne amb en Salvador Massip, que és un blanenc,
sí,
de 41 anys, que dirigeix el Laboratori de Mecanismes de Mort Cel·lular de la Universitat de Rochester. Diem bé, això?
Bastant bé.
Quants anys fa que
hi ets? No
corregiré,
ara. 4 a l'est, per dir-ho amb l'accent del local. Sí. I abans vaig estar nou a Nova York.
Abans nou a Nova York. I és un especialista en envelliment, eh? El doctor Salvador Massip. A banda, heu estat doctor en genètica molecular, escriu llibres, aquí tenim una cosa... Ja està, ja l'he explicat, Premi Carlemany, que es diu Himnofòbia.
Espantaràs els lectors si fas això.
No, però s'entén.
Sí, sí, és una novel·la de por, o sigui, que
sí,
és això.
Sí, que s'entén, de què va la novel·la?
Sí. Completament. Que... Jo m'ha quedat claríssim.
Sí, mira, i si de cas no havia quedat clar, ara hi quedarà.
Llum blanca. Terra blanc. El sostre siniat és blanc, també. No em puc veure les mans lligades darrere l'esquena, però segur que ja deuen tenir el mateix to pàl·lid que tot el que m'envolta. El blanc és el buit. El buit de l'habitació on m'han tancat. L'habitació sense límits, sense parets, sense portes, finestres o obertures, sense cantonades, perquè el blanc no deixa que els ulls les captin. Soc presoner d'un color, de tots els colors, submergit en un mar inexistent, mantingut artificialment en vida. Se senten més tranquils si cap estímul no excita les meves neurones. Per això m'han condemnat a aquest món estèril, mancat de fronteres, aire, formes, reflexos, moviment, so. Només la respiració dins la màscara d'oxigen, monòtona. L'únic lligam del meu cos amb la realitat biològica que li volen negar. Pretenen que els meus pensaments no tinguin consistència, però no poden deturar-me la ment. Estic assegut en una cadira invisible, congelat en l'espai i el temps, forçat a mirar endavant cap a aquest mur indefinit, l'únic carceller que em permeten conèixer. Però no saben que els sento, els veig, els entenc. No necessito l'oïda, ni la vista, ni cap altre sentit. Ja no. Puc seguir els seus moviments des d'on sóc. Com parlen de mi, com dubten, com discuteixen, com creuen que posant uns metres de formigó entremig estan segurs.
Salvador Massip, doctor en genètica molecular, va ser 10 anys a Nova York, havia estudiat abans a Barcelona i ara és a Leicester amb això estudiant l'envelliment. I és clar, suposo que és una sortida també per l'investigador fer novel·la, no?, sobre coses que hi tenen d'alguna manera o altra a veure-hi, no?
Sí, de fet, aquesta història, això és el principi de la novel·la, això que sentíeu, és la història d'aquest personatge que ha descobert, ha trobat per accident la forma de controlar les ments i de llegir les ments i accedir a un nou poder, no? Doncs tot això va començar amb un article científic totalment real d'un estudi que van fer amb ratolins, que el que van fer és evitar que dormissin, els van mantenir després molt de temps, i llavors es veia que aquests ratolins funcionaven millor en les proves d'intel·ligència que els fan els ratolins, eren capaços de sortir del laberint abans i tot això. O sigui, que associaven...
Els que no dormien.
Que dormir poc augmentava la intel·ligència.
Caram.
La veritat és que no he vist mai més cap article sobre això, ho trobo molt estrany, la veritat, no sé si és molt real, això.
Si no dormíssim, ens moriríem?
No sé, segons la meva novel·la, ens tornaríem tots poderosos i podríem controlar el món, no sé. Evidentment, tot el que se sap és que hem de dormir, necessitem dormir, el nostre cervell necessita dormir.
A veure, ara aquí, allò anem a pams. Per què envellim? Què passa?
Envellim perquè, en contra del que diu el senyor Ponset, tenim una sèrie de gens, una sèrie de programes cel·lulars que estem programats per anar degenerant i anar envellint. Una altra cosa és que no siguem capaços de frenar-ho o desconnectar-ho en algun moment. O sigui, potser això és el que estem investigant, entre altres coses.
I què hem investigat? Fins a on hem arribat per a frenar o alentir l'envelliment? Què sabem?
Estem en la fase, jo crec, que encara d'entendre, més que d'actuar. O sigui, tot el procés primer és de saber què passa per poder trobar els mecanismes per frenar-ho després. Sabem molt de per què envellim, és bàsicament envellim perquè les nostres cèl·lules envelleixen, no? Hi ha una sèrie de danys, agressions externes i internes de la cèl·lula que fa que vagin, diguem, degenerant-se, envellint-se. I hi ha certs experiments que hem vist amb animals, doncs, que podem desconnectar certes rutes, certs gens, i fa o connectar-ne d'altres, i fa que aquests animals, doncs, visquin més temps. Amb humans, no sé, no sabem encara com va això.
Es havia dit que els antioxidants permetrien una certa longevitat. Ara es diu que no.
Sí, va ser la primera teoria, de fet, de l'envelliment per oxidació, que es diu, no? Doncs, el que dèiem d'aquests danys que anaven veient a les cèl·lules, molts d'ells és causats pels oxidants, i es va pensar, doncs, molt lògicament, que els antioxidants podien ser la forma de frenar-los. Es va provar, s'ha fet una sèrie d'assajos i s'ha vist que no, que per molt antioxidants que et prenguis, no, en humans almenys, això no serveix de res, perquè les cèl·lules tenen mecanismes interns per regular els nivells d'oxidants, independentment del que tu puguis per fora.
Cèl·lules mare.
Un tema molt interessant i que podria ser una forma, doncs, d'aconseguir no la immortalitat, però potser sí allargar la nostra esperança de vida, perquè les cèl·lules mare poden regenerar teixits, poden generar òrgans nous inclús, i quan se'ns espatlla, doncs, el fetge, el pulmó, el cor, podríem en principi, doncs, regenerar-ho amb cèl·lules mare. Tot això és ciència-ficció, en aquest moment que t'estic dient, però és cap on anem.
És com hipòtesis, no?, de treball.
Intuïcions
científiques.
Més que intuïcions, estan basades en descobriments i en fets molt reals. O sigui, sí, tot això podria ser possible si no trobem cap obstacle entremig, que obstacle sempre surten quan menys t'ho esperes.
Perquè ara què esteu investigant, en concret?
Ara, en el meu laboratori fem coses de càncer i d'envelliment, com estaves dient. A mi m'interessa, doncs, els mecanismes moleculars de l'envelliment, que vol dir això, precisament, quins gens estan activats i desactivats quan la cèl·lula envelleix. I trobar la manera, doncs, trobar aquestes cèl·lules envellides que tenim en els nostres teixits i eliminar-les. A veure si això, per exemple, pot ajudar-nos a viure millor. Hi ha un experiment molt bo que vam fer fa uns mesos, amb ratolins, que el que feien és aconseguir una manera de forma genètica molt complicada, que aconseguien és eliminar totes les cèl·lules que anaven, a mesura que envellien, les eliminaven. I un ratolí que no acumulava cèl·lules velles. I vam veure que el ratolí vivia més temps.
I això, les traieu del ratolí?
Les traien, s'anaven morint les cèl·lules, les eliminaven, les autoeliminaven les cèl·lules. Si això es pot traslladar a humans, seria brutal, clar. Perquè, clar, el problema del nostre envelliment és que els nostres teixits van acumulant aquestes cèl·lules que no funcionen, que són les envellides. Si poguéssim netejar-les i eliminar-les d'alguna manera...
És com si féssim pols i no la poguéssim treure,
exacte,
no?
Exacte, és com, clar, si ens hem acumulant totes les escombraries dintre nostre, no? Si poguéssim fer net...
Perquè l'objectiu és viure millor.
Viure més i millor.
No eliminar la bellesa.
Viure més i millor.
Més
no,
i millor, jo crec que són les dues coses. Clar, més ja ho estem fent, a poc a poc, l'esperança de vida ha anat augmentant, sí, tot aquest segle i el segle passat, no? Seguirà per aquí. Jo crec que arribarem a un màxim biològic a partir del qual ja no passarem més, però llavors aquí és on entra tota la medicina de l'envelliment, no? Trobar la manera de alterar, canviar, modificar els gens o fer algun tipus de tractament per allargar encara una miqueta més, però amb condicions, clar, evidentment.
Amb una dieta equilibrada, realment es baixa la incidència del càncer?
Sí, sí, està més que demostrat que molt, hi ha una gran proporció de càncers que és deguda a problemes de dieta, de menjar en excés i de beure en excés, sí, sí.
Menjar en excés, o sigui, només per la quantitat, ja no pel que mengem, sinó la quantitat.
I qualitat, sí, efectivament. Verdures i fruites i aquestes coses han d'estar incorporades a la nostra dieta.
Ja saps l'acudit aquell que feien, doctor, si deixo de menjar això i això i això i això i això, viuré més, diu, no, se li farà més llarg.
Sí, també és veritat, no?
Clar, perquè dius, bueno, sí, però tens,
clar, hem de trobar un equilibri, això és cert. Viure sense excessos és que és el millor lema que podem donar. Si mantens dintre d'uns límits, es poden anar fent algunes escapades, però dintre d'uns límits lògics, jo crec que sí, que és bo.
Digues, Marta.
Els oients volen saber, volen conèixer més coses sobre l'envelliment. La Victòria, per exemple, al Facebook diu, ai, jo crec que és millor anar treballant sense pensar-hi, amb això d'envellir. La Margarita diu, saber envellir, però això només es pot fer si has pogut i has sabut aprofitar bé i viure cada moment de la teva joventut i de la teva maduresa, amb la realitat que tocava en aquells moments, sinó que el subconscient com una ànsia sense resoldre. Ona Roser, per exemple, diu: aprendre a envellir, al cap i a la fi és part de la vida. Es pot aprendre a envellir?
Hauríem de desaprendre, jo crec que sí que és important. Costa molt en una societat com la nostra que prima tant i que potencia
la joventut,
físic,
no?
Físic, la bellesa i la joventut, que és una cosa fins a cert punt lògica, evidentment, no? Però hem d'aprendre que això és una cosa passatgera i que no és tan important, i aprendre a viure amb els nostres anys i arrugues, a més anem acumulant. És totalment cert, és absurd pretendre allargar i viure fins a 120 anys si no som feliços amb el nostre propi cos, perquè evidentment el que no tindrem és 100 anys amb un cos de 20, o sigui, això no passarà.
I a Suïssa, les clíniques de Suïssa, què fan amb això de l'envelliment?
A Suïssa i a tot el món es fan tractaments de contraenvelliment, que modestament amb el que jo sé d'envelliment i amb el que fem els experiments i amb tots els experts que amb els quals he parlat sobre envelliment, totes aquestes, moltes d'aquestes tècniques que estem parlant realment no fan res. Estan basades en principis científics, com el que dèiem de l'oxidació, és un principi científic molt vàlid, però que quan s'ha provat s'ha vist que no funcionava. Però encara hi ha gent que segueix receptant antioxidants o prenent antioxidants creient que això és una solució. La ciència avança molt i encara no hem trobat res. Hi ha alguns fàrmacs que sí que s'ha vist que es creuen que podrien funcionar a frenar l'envelliment, però tenen un problema important, que és que són també, desconnecten el sistema immunitari, o sigui, baixen les defenses. Per tant, el que guanyem per un costat ho perdríem per l'altre. Jo crec que en un moment o altre trobarem aquesta píndola màgica que ens permetrà no ser immortals, però sí allargar una mica la nostra qualitat i temps de vida, però encara no hi som, ni molt menys.
Clar, i de fet l'envelliment d'alguna manera s'associa, no?, relaciona amb la malaltia, no?, i d'aquí aquest sentit pejoratiu.
Exacte. I amb la mort, sobretot amb la mort. Sí.
El que és important és el que dèiem, no tan sols allargar l'esperança biològica, sinó eliminar les malalties que apareixen amb l'edat, les malalties neurodegeneratives, òbviament. Clar. Si tots vivim 120 anys, tots acabarem amb un Alzheimer, això ja és gairebé de calaix. El càncer és una malaltia que augmenta el risc amb l'edat.
La possibilitat,
El que hem d'aconseguir és eliminar aquestes malalties abans per poder allargar també. Per això estem treballant tots a la vegada, no?, amb el que dèiem de millorar la qualitat de vida i la quantitat de vida i les malalties i tot. Ha de ser un esforç conjunt de tots els que estem treballant en aquest camp.
I aquí, diríem, la genòmica ens permetrà fer passos de gegant?
La genòmica és fantàstica. O sigui, des del moment que hem descobert, que hem fet la seqüència del genoma humà, això ha canviat la vida dels investigadors i de la ciència i de la medicina, canviarà, sens dubte. Això representa poder entendre què fan els nostres gens, saber quan estan activats, quan estan desactivats, quins funcionen o no funcionen en un moment donat, i llavors buscar formes de modificar-los, activar-los, desactivar-los quan ens interessa. Això és un camí, obre un camí gegant nou al que és la biomedicina del segle XXI.
I per què estàs investigant a Gran Bretanya i no aquí?
Perquè m'han fet una bona oferta i vaig anar cap allà, i aquí no tenia cap oferta comparable. A casa nostra hi ha científics molt bons, això no sempre ho dic, tenim laboratoris d'excel·lència fantàstics i es fa una ciència de molta qualitat.
Però no hi ha la mateixa possibilitat d'investigar aquí per als investigadors?
Hi ha menys quantitat de places i de recursos, el que passa. Els grups que estan aquí estan fent-ho molt bé, però no hi ha lloc per tots els que estem fent, jo crec, coses interessants. En canvi, països com Anglaterra, Estats Units, doncs ens obren les portes i allà hi ha... Perquè, clar, s'ha de parlar del finançament en dues parts, no? Una part és el finançament d'entrenar i crear experts i gent capacitada per investigar, i la segona part és donar-los un lloc per fer-ho, perquè quan realment poden ser productius i generar dades i patents i coses útils pel país, no poden tornar a casa. Llavors, hi ha altres països que tenen aquesta visió més clara i donen facilitats a la gent de fora perquè vagi allà a produir la part aquesta d'enriquir el país.
Estem, diríem, no sé, els laboratoris farmacèutics paguen, quin tipus d'investigacions paguen i quines altres no?
Ens agradi o no ens agradi, sempre m'acaba tocant fer la feina de defensar els laboratoris farmacèutics perquè per defecte sembla que tothom els ataca. Són part del sistema sanitari i d'investigació, vulguem o no vulguem, o sigui, és una cosa que és necessària. Inverteixen una part de diners en el que és la recerca bàsica, que és una mica el que fem nosaltres a la universitat, que és el que deia, buscar les bases a nivell de gens i molècules de malalties, però sobretot inverteixen molt a la part de convertir tots aquests descobriments nostres en realitats, en passar-los en fàrmacs. No? Des de que nosaltres al laboratori descobrim una cosa, un fet, no sé, per exemple, aquest gen fa que aquesta cèl·lula del càncer es mori, fins que això està descobert, fins al punt que hi ha un fàrmac que aprofita això, passen anys i anys, fins a dir tot dècades. Llavors, durant aquests 10-20 anys de desenvolupament d'un fàrmac, allà és clau els diners de les farmacèutiques que inverteixen milers i milers de milions sessions i hores en estudis, en assajos clínics, fins que aconsegueixen trobar alguna cosa. Evidentment, després en treuen els beneficis. Ells es queden els diners, no ho fan clar. Per amor a l'art. Però és part tot d'un procés necessari, tal com ho tenim muntat.
Sí. Però clar, estem parlant d'investigacions que duren molts i molts anys, clar, no? Sí. Sense tenir segur un resultat final.
Aquest és el problema de la ciència. Com ho veus tu, la ciència? No? I nosaltres diem, clar. És que no destinem prou diners a la ciència, però clar, si després dius les carreteres no funcionen, els metros són massa cars, això és més fàcil de veure, no?, que és necessari ara. La ciència la veurem d'aquí 10, 15, 20 anys.
Com es veu, perdona, des de la teva universitat, des de la ciutat on vius, des de Gran Bretanya, Barcelona, Catalunya, Espanya?
Bé, que la crisi que tenim aquí és més... La crisi catalana és una mica més forta, diguéssim, que el que tenim allà dalt. Hi ha també la sensació... Bueno, és una mica la diferència de l'Europa del Nord i l'Europa del Sud, no? Que és una... Ens agrada o no ens agrada, és una divisió que hi és. El Nord tenen més tendència a ser més estoics, potser, i a pensar més en com sortim d'aquesta, i al Sud tendim més a queixar-nos i esperar que algú ens hi tregui. Evidentment, la crisi és greu, ens afecta a tots, i hem de trobar solucions per sortir-ne. Les solucions no seran al gust de tothom, hem d'intentar que siguin raonables, evidentment, hem de trobar la forma de que no abusin de nosaltres i de que siguin lògiques, però s'ha de fer sacrificis.
Tu dius que en els països anglosaxons es valoren més les idees i aquí prima el currículum?
Jo crec que entenen a Anglaterra o als Estats Units, que són els llocs on he estat, entenen bastant el concepte de donar oportunitats a la gent. O sigui, també et donen... tu vens la teva idea, no?, i et donen la possibilitat de desenvolupar-la. I això és una cosa que potser a vegades aquí falta una mica. Aquí, com que hi ha menys places disponibles, s'han de jugar altres cartes, també. I doncs es va buscar una mica estrelles i gent més així, amb currículums més brillants, per omplir, evidentment, les poques places que hi ha, que em sembla lògic.
I com és que parles normal?
Com hauria de parlar? No tinc accent anglès, no?
No, normal. És clar, com que figura que és savi.
Sí,
és i se li entén tot, i parla normal.
Jo crec que porto... És bàsic això, que els científics fem l'esforç, amb savi tampoc, però els científics, com tota la gent que fem una professió així molt específica, hem de fer l'esforç per parlar amb un llenguatge que se'ns entengui. Els metges, per exemple, som els primers en fer això, que fem servir paraules que no... especialment, però dissenyades, però no s'entengui ningú. I amb la meva feina una mica de divulgador, que vaig començar ja fa el 2008 amb el primer llibre de divulgació, el que buscava era precisament això, intentar explicar el que fem al laboratori amb paraules que s'entenguin. I això és el que intento ara, pots continuar fent amb els articles que escric al diari o el que sigui.
Immortals, sants i perfectes, edicions 62, el 2008, un llibre que buscava respostes clares a preguntes com, per exemple, si és possible frenar l'envelliment. El 2010, La Campana va publicar Les grans epidèmies modernes. A Bromera, el 2011, Millor English, amb Carles Roca Font, que és una barreja de ficció i mètode d'anglès.
Sí.
Millor English.
Sí, sí.
Millor English. Mètode d'anglès coescrita amb en Carles Roca Font. El trobareu a Massip amb S i acabat amb P.
No, amb C. Massip amb C.
Ai, perdó, tu també sí, ho estic mirant, Sí, sí, ho tinc ben escrit.
I funciona? I funciona, el mètode?
El mètode d'anglès. A més, la gent que s'ha llegit es diverteix molt. No sé si aprenen anglès, però s'hi surten molt contents, almenys.
Bé.
Massip amb C, acabat amb P de Pamplones, que estava buscant una P, a veure si en trobava una de per aquí, .org. Des del 2005 el trobareu escrivint al blog personal a bloguejat, blogspot.com, i el veureu també de tant en tant que escriu al periòdico. I ara tenim això, aquesta altra novel·la, Hipnofòbia, que ha guanyat el Premi Carlemany. La memòria de la gravadora és gairebé plena. El parpelleig de la llum vermella és tot el que puc veure dins la meva cel·la. Una cel·la negra, sense parets, sense sostre, sense límits. No els importa que en deixi constància. Saben que és inútil, per això no m'han escorcollat. Quan s'acabin les meves paraules, també s'acabarà la meva història, el temps que em queda. Quan senti el clic, serà el final. El final d'un relat que no arribarà a ningú, només zeros i un dins d'una màquina. Si ningú no els descodifica, aquests zeros i aquests uns no hauran existit mai. Aquestes paraules no aconseguiran deslliurar-me de la decisió que m'espera: salvació o mort. És una oferta temptadora? Ni tan sols és una oferta. I ell ho té molt clar, no li cal llegir-me els pensaments. Dins aquest lloc res no té importància. El reportatge, la Melanie, la seva traïció, el futur del país. En temps de guerra has d'escollir un bàndol. T'hi obliguen, m'hi estan obligant, perquè la guerra ha començat, malgrat que ningú no ho sap encara. Uau, Premi Carlemany per al foment de la lectura, Salvador Massip, amb C, etnofòbia.
Sí. Sona molt bé quan ho llegeixes tu, m'agrada molt.
Moltes gràcies.
Sona molt millor encara que quan està escrit.
Gràcies. Tu que poses xulet. No et prenen mai seriosament.
Però és que és veritat, mira que gran esforç ha fet, que queda molt bonic, això.
T'esguerren els moments íntims. Te n'adones, sí, això, sí, sí. Marta, estàs amb mi,
una víctima.
Ja ho veig, jo, això, una víctima. Torna quan vulguis.
Moltes gràcies.
Estaràs molts dies aquí.
Un parell de setmanes, aprofitar les vacances, fer una mica de promoció del nou llibre i després cap a treballar altre cop.
Molt bé, que vagi molt bé. Troba un descobriment i flas, ho expliquem de seguida.
Tornarem a venir a explicar-vos més descobriments, cap problema.
Moltes gràcies.
Fins aviat, que vagi bé.
Adéu. Arribem a 3:15 del migdia.